Dos quarts de vuit comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
És dijous 8 de febrer del 2018. Adrià, bona tarda.
Bona tarda.
Fem un repàs dels titulars. Començarem l'informatiu fent un repàs de la jornada d'avui, una jornada marcada per la neu a cotes baixes. Actualitzarem la informació meteorològica i tindrem en directe a la part final el meteoròleg del Servei de Meteorologia del Maresme, Quim Serra, per fer un repàs dels efectes de les nevades.
A més, també sabrem quina serà la previsió per les pròximes hores.
I a causa de les baixes temperatures, l'àrea de política social, juntament amb la policia local, fan un seguiment i ofereixen ajuda i aixopluc a persones sense sostre durant aquests dies de baixes temperatures.
En parlarem amb la regidora de política social, Margarita Valls.
A més, les primeres activitats de la programació de Carnestoltes de Calella han quedat suspeses a causa del mal temps.
Són la rua de l'Escola Pia, que ha passat a la setmana vinent, i la celebració de dijous Llarder, que s'havia de fer aquesta tarda, ja ha quedat anul·lada.
Xavier Gamell vol obrir un debat a Calella. Es mereix el doctor Carles Salicru tenir una escola amb el seu nom? La ideologia misògina i franquista que mostren els textos del doctor Salicru són la causa d'aquest debat.
Gamell proposa canviar el nom de l'escola i qualifica de vergonya pública que encara es mantingui.
I la Biblioteca Can Salvador de la plaça acull demà una tertúlia amb l'escriptora calellenca Núria Martí.
Aquest llibre és el tercer recull de contes que publica Núria Martí.
També escoltarem a la companyia Belief Teatro per parlar de l'obra que porten el proper diumenge a Calella dins el cicle cultural de la Sala Mozart, que serà el MAC 2. Per tant, comencem. I com dèiem aquest matí, que en Carreres ha quedat tenyit de blanc per la neu. A més, s'ha hagut de tallar l'accés del barri per la banda de Pineda de Mar. Hores d'ara, però, la normalitat ja s'ha restablert. Les brigades de Calella i Pineda han tirat sal per minimitzar els riscos per tal d'evitar plaques de gel. S'hi han tirat més de 2 tones de sal.
Les precipitacions es mantenen aquí al Maresme, on la cota de neu es mou a l'entorn dels 100 metres. Les volves de neu han quallat a poblacions com Tordera, on s'informa de l'obligatorietat de l'ús de cadenes per accedir a Hort-Savinyà, i a les urbanitzacions de Can Camps, Rosa o Sant Llop. També aquesta primera neu feble ha començat a deixar estampes volcòliques en poblacions com Arenys de Mar, Cassà de la Selva o Massanet. A Calella continua activat el pla Neucat en fase de prealerta, i això implica la posada en marxa del dispositiu d'atenció a persones en situació de vulnerabilitat per part de l'àrea de política social. Protecció Civil fa una crida a la població perquè s'extremin les precaucions durant l'episodi de nevades, sobretot en la circulació. I també es demana evitar agafar el cotxe, especialment a les demarcacions de Girona i Barcelona, on s'estan treballant els llevaneus i on es preveu que la circulació es normalitzi aquesta mateixa tarda.
I Adrià, tu aquesta tarda has sortit per parlar amb diverses persones per copsar, a veure si recorden, no?, algunes nevades?
Sí, aquest matí la neu s'ha deixat veure a Calella, però no ha arribat a quallar. Per això avui hem sortit al carrer per a que els calellens ens expliquin nevades anteriors a la ciutat.
Home, jo em penso que la més important que recordo aquí va ser quan hi estava l'any 84 o 85, per any. És que no me'n recordo molt bé, Molt bé no me'n recordo. Després n'hi va haver una altra, però aquella ja va ser menys. Dues, jo no veig dues, des que estic aquí dues. I avui si comptem les 4 gotes que ha caigut.
La del 82 i després la del 62, sí, tant a Calella com a Barcelona. El 62 va haver un metro de neu a Barcelona i aquí a Calella també, quasi un metro.
Aquí a Calella, bueno, jo recordo l'any 62. El 62, pues que ens vam despertar el dia de Nadal i que no podíem sortir de tanta neu que hi havia.
Mira, la més grossa va ser la del 42, la del 62, que llavors vam estar 8 dies sense llum. Després la del 58, me penso que era, ara deu fer també uns 7 o 8 anys que també em va fer una de molt grossa, i ara avui que esperàvem que nevés i no ha nevat.
1980 i algo. Sí, va cobrir tot Calella, tota la platja.
Aquestes eren les reaccions dels calellencs envers els records de les altres nevades que van afectar a Calella. I precisament el mal temps ha obligat a suspendre doncs les primeres activitats programades del Carnestoltes d'aquest carnaval, i no pas per la neu, sinó per la pluja prevista, doncs que faria desllluir les activitats que petits i grans han estat treballant des de fa dies i que volien mostrar aquesta tarda.
Bàsicament els alumnes de l'Escola Pia de Sant Pere, que ha suspès la rua que havia de fer aquesta tarda i es posposa a dimarts vinent, 13 de febrer. Sortiran llavors en cercavila per diversos carrers pròxims al centre educatiu. També l'Ajuntament ha confirmat que s'anul·la la celebració de dijous llarder prevista per aquesta tarda.
I pel moment es manté la resta de la programació prevista amb les rues que es faran demà divendres, la resta de centres educatius de Calella. Continuem endavant amb l'informatiu del vespre d'avui dijous, un informatiu marcat per aquest seguiment amb aquestes fortes baixades de temperatures i aquesta onada de fred que afecta a la nostra ciutat. Tenim amb nosaltres a la regidora de Política Social, Margarita Valls. Margarita, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una onada de fred que afecta a la ciutat, suposo que des del consistori, molt atents, sobretot a les persones més vulnerables, eh?
Sempre estem amatents de que totes les persones vulnerables i que tinguin necessitat de consells i de protecció, pues puguem fer-ho amb tota la cura possible.
Des de l'Ajuntament, quin és el protocol que seguiu per les persones que estan sense sostre i que es troben a la nostra ciutat?
Bueno, sempre treballem en col·laboració amb la policia local i ja tenim nosaltres activat el protocol de que si hi ha alguna persona que es troba pues, sense sostre, puguin portar-la a dormir a Sopluig. Ja tenim un conveni amb un hostal i aquestes persones, mentre duri aquesta onada de fred, o posem pel cas que en vez d'onada de fred fos pluges i inclemències fora de la normalitat, doncs sempre els podríem atendre.
Us heu trobat algun cas que no hagin acceptat aquesta ajuda o alguna cosa semblant?
Bé, sí, és veritat que moltes persones doncs decideixen pues, estar en el carrer pues perquè els hi ve de gust, però normalment quan són davallades de temperatures o són inclemències, doncs accepten de bon grat el que se'ls ofereix.
No només esteu pendents de les persones que estan al carrer, sinó també esteu pendents de les persones grans que són vulnerables, en aquests casos?
Sí, sempre activem el protocol. Les nostres treballadores familiars s'encarreguen de contactar amb les persones més grans, de les que ja tenen cura normalment cada dia, i donar-los tots els consells necessaris. I per altra banda també tenim el servei de teleassistència, en el qual hi estan adherits 360 usuaris i que reben les trucades amb tots els consells que són adients, com és per exemple doncs vigilar amb els aparells de calefacció, sobretot ventilar perquè podia haver-hi alguna fuita de gas en les estufes de butar, o per exemple vigilar amb si se'n va el llum amb el tema d'espelmes, també tenir sempre a punt, bueno, la despensa a punt amb menjar per no haver de sortir de casa, i sobretot si la gent pren medicaments, doncs també tenir una reserva d'aquests medicaments que necessiti. Per altra banda, en casos molt d'urgència, sempre s'ha de trucar al 112, vull dir que tothom sàpiga tots aquests consells, és el que sempre pues, estem avasats a donar aquestes informacions.
Suposo que no és una onada de fred excepcional, per tant, estem habituats, no? Malgrat que aquesta vegada la cota de neu ha baixat a la nostra ciutat, ha fet acte de presència a la nostra ciutat, suposo que no és res excepcional.
Bé, sempre durant l'any hi ha algun moment en què hem d'activar el tema d'onada de fred, o sigui, en un moment o altre, ja ho havíem fet aquest any, ja l'havíem activat durant una setmana que també van davallar molt les temperatures, i ara, doncs, novament el tornem a activar. Bé, ja hi estem acostumats, sí.
Doncs Margarida Valls, regidora de Política Social de l'Ajuntament de Calella, moltes gràcies per atendre els micròfons a l'Info Vespre.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del vespre. I a banda de la neu a cotes baixes, un altre dels protagonistes d'avui són les botifarres d'ou i les coques de llardons, ja que recordem, malgrat que l'atenció ha estat centrada en el temps, avui és dijous gras i és l'inici del carnaval. Per això podem parlar amb la Trini Diaro, ella és la propietària de la xarcuteria Can Prunell, per parlar precisament d'això, d'aquesta tradició relativament moderna com és el consum de les botifarres d'ous i les coques de llardons. Trini, bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, aquesta novetat de la botifarra d'ou que de fa uns anys d'aquí,
Sí, fa uns 10 anys així que s'ha anat animant, la gent en demana, en fem, pues ara en fem moltes ja, perquè la veritat és que són molt bones, les fem molt naturals, amb carn i ou i sal i pebre i res de colorants ni de conservants. La gent ho sap i cada any pues, en fem més. Sí, sí, estem molt contents, a part també de la blanca i la negra. Per fer la truita és més adequada poder la negra i la blanca que la d'ou és més per, diguéssim, per picar, per banyar amb pan tomaca, I sí, sí, estem molt contents.
Avui la tradició diu que s'ha de menjar truita, i la botifarra.
La d'ou i botifarra, tota classe de tocin, molts llardons, perquè la gent també fa moltes coques, ara la gent fa molt a casa seva, i hem venut també molts llardons, que també és molt, en demana molt, també ara. Sí, sí.
Vosaltres, les botifarres d'ous, a quin preu les teniu?
Anem a 14 al quilo. A 14, perquè hi ha l'ou i tot plegat és a 14 el quilo.
I els llardons, a quin preu?
Els llardons van en caixetes, que ens els porten fets, perquè això sí que no ho fem nosaltres, però ens ho porten de Girona, una casa molt bona, i els veiem a 1,75 la caixeta de 200 grams, a un quart de quilo.
Sí, dèiem que aquesta tradició de la botifarra d'ou és relativament moderna.
Sí.
Abans, per dijous llarder, que la gent, quina tradició es seguia?
Oh, les truites a casa i anaven a berenar els nens, perquè això ha anat molt bé que les escoles els han anat ensenyant, i totes les... volen que portin berenar, que portin la truita, que portin bueno, coses d'ara, diguéssim, del dijous llarder. I això també es va molt bé perquè la gent també s'ha anat l'altra vegada amb la canalla a fer-ho, saps? Poder no es va tant a berenar com abans anàvem als pins, però ara no, ara ho fan a casa.
Sí, potser s'ha perdut una miqueta, no?, aquesta tradició de quedar, diguem, fora de casa,
Exacte, ara ho fan més a casa al vespre, bueno, mira, així al sopar, diguéssim, per sopar.
Doncs, Trini, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Calella.
A vosaltres, per pensar en nosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Canviem de qüestió. Avui ens preguntem si el doctor Carles Salicru mereix una escola de Calella que porti el seu nom. Ho fem a partir de la intervenció del llibreter Xavier Gamell, que avui ha passat el programa a la ciutat i en què ha portat fragments dels llibres en què Carles Salicru deixa constància de la seva ideologia missigònia i franquista.
Gamell ha explicat que les seves teories senten la base de la moral franquista catòlica i marquen les pautes de les pràctiques repressives i de censura de la dictadura franquista. Carles Salicru era, a més, confessor del rei, de la reina i de Carmen Polo, la dona de Franco.
Un llibre editat el 1944, penseu que el llibre aquest era un recull de textos publicats per ella a diaris de l'època, en la qual es recopilen i es publica el 44. Vol dir que si la guerra acaba el 39 fins al 44, és ben bé el més tocant a la guerra, postguerra, i que llavors, a partir d'aquests articles i d'aquestes teories d'aquest senyor, i per desgràcia d'alguns altres, doncs es va creant tot el que és el nacional catolicisme més ranci, el qual es basa tota la moral franquista, franquista catòlica, diríem, i llavors, doncs, és a dir, que tota la teoria, que, tota la pràctica que després de repressió i de censura i tot això es basa en les teories d'aquest senyor i d'altres senyors com aquest que van marcant les pautes que han de seguir el franquisme quan s'aposenta en el poder, diríem, i domina tota la idea.
És per aquest motiu que Xavier Gamell proposa aprofitar el trasllat de l'escola per canviar el nom de doctor Carles Salicru. Ha argumentat que aquesta situació ja es va donar amb la biblioteca quan va passar de dir-se Costa i Fornaguera, quan estava situada al peu de l'Ansonal 2, a dir-se Can Salvador de la plaça, a la seva nova ubicació a la plaça de l'Ajuntament. Gamell ha exposat com va arribar a les seves mans el llibre amb les idees del doctor Salicru.
Jo desconeixia aquest senyor, sabia que hi havia una escola que es deia Salicru, a més la meva dona hi havia treballat, havia sigut director algun any, etc. Vull dir, el Salicru és el Salicru. I un dia a la llibreria arriba un llibre, just aquest, que és un facsímil d'un llibre del 44, 8, publicat el 80 i pico, i m'arriba un llibre i dic, oi, Carles Salicru, això em sona, miro, ostres, me quedo una mica esparverat i en faig arribar un exemplar a l'escola. Que passa que, clar, fa tants anys, fa 30 anys enrere, que jo moltes vegades havia parlat amb professors i així, i fins i tot amb algun partit polític de l'Ajuntament, etc. Però sempre es quedava en una conversa, però sense materialitzar res.
Gamell ha qualificat de vergonya pública mantenir el nom d'una persona amb aquest tipus d'idees com a nom de l'escola.
Tenim feina, llavors jo...
Què és el que vens tu a proposar aquí a la ràdio?
Bueno, jo he proposat a la ràdio, ja ho he dit, que s'aprofiti el canvi d'escola, diríem de lloc a l'escola, doncs per posar un altre nom i treure, no mantenir ni un dia més aquesta vergonya pública, ara exagerera una mica, de mantenir un nom amb una escola just, amb una persona que tenia aquestes teories.
El llibreter creu oportú que s'obri el debat sobre el canvi de nom perquè no fa justícia amb el caràcter laic, progressista i cooperatiu de l'escola.
Descobreix i gaudeix del teu centre esportiu CICE. CICE, el centre de Calella, instal·lacions renovades i el millor equip professional al teu servei. Tenim una zona spa totalment reformada, sales d'entrenament, centre d'estètica, classes dirigides i oferim programes personalitzats a mida. Aprofita't ara de la promoció matrícula gratis. Apunta't amb la teva amiga, amic, parella o familiar i us regalem la matrícula. CICE, carrer Batlle 3840, Calella. I al web cice.cat.
No t'adormis i posa't en marxa perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Continuem endavant amb l'informatiu d'avui dijous 8 de febrer. L'escriptora calellenca Núria Martí Constans presentarà demà el seu llibre Espècies invasores a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça. Ho farà amb una tertúlia amb els participants de les tertúlies en català.
Aquest llibre és el seu tercer recull de contes que publica Núria Martí. Ella mateixa ha explicat que hi podrà trobar el lector.
El lector hi trobarà 22 contes. Són contes que retraten les relacions humanes, relacions entre pares i filles, entre mares i fills, entre germans, cosins, amants, veïns, entre amigues, i tot està adobat amb traïcions, amb obsessions, amb dubtes, amb pors, perquè de fet els personatges fan com si no passés res, però tots tenen alguna cosa dins que els corrompeix, que els tortura. De fet, parlo del costat fosc de l'ésser humà.
A la portada del llibre s'hi pot llegir 22 contes mortals. L'autora juga amb els mots del significat, amb els molts dels significats que té aquesta paraula. En la majoria de contes, Martí ha comentat que la mort hi és molt present.
Bé, aquí jugo amb els diferents significats d'aquesta paraula, no?, de mortal. Són contes mortals, primer, perquè en molts, no en tots, però en molts, la mort hi és present. La mort és... Mira, la Mar Bosch, que ha fet el pròleg, diu que la mort és l'única certesa que tenim. I potser per això la mort a mi és un... sempre m'ha obsessionat. És una cosa que, no només com a escriptora, també com a, diguem, com a humana, no? Doncs és una cosa que em tempta, que em fa pensar molt, i aleshores, gairebé sense voler, l'he reflectit a molts dels contes i apareix la mort d'una manera o altra.
La presentació tindrà lloc demà a les 10 del matí a la Biblioteca Can Salvador de la plaça.
I avui la nostra companya Andrea Medina ha pogut parlar amb membres de la companyia Belief Teatro que aquest diumenge porten a Calella l'obra El Mag d'Oz. L'escoltem.
Parlem amb els directors de la companyia Belief Teatro, Anna Segalà, directora i ballarina de la companyia, i Marc Barberà, actor i director. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Aquest diumenge es representa el Mag d'Oz aquí a Calella. Què és el que veurem, una adaptació del conte clàssic o una versió nova?
Bé, les dues coses, jo crec. És una adaptació del conte clàssic, evidentment, amb els personatges, però amb una volta més, no? Adaptant a les noves tecnologies, a la projecció, a l'electrolluminescència, a diferents tecnologies que totes juntes hem fet en aquest espectacle.
Què és el que té d'innovador aquest espectacle? Em parlaves de moviments lluminescents, també projeccions animades, jocs de llums i ombres...
Sí, té molts de recursos teatrals, més actuals, no? Com l'electrolluminescència, de segons quin tipus de vestuari, tenim també projecció, un ciclograma que ocupa tot l'escenari amb projeccions que dinamitzen molt l'espectacle.
I les ombres xinesques.
Després també hi ha elements clàssics, no? Com les ombres xinesques, fer realitats pels ballarins de la companyia en directe, i bé, són diferents disciplines, no?, juntes en aquest espectacle, que és un clàssic, el Mag d'Oz, que dir, no?
Disciplines que combinen, a part del text pròpiament de l'obra de teatre, també s'hi pot veure cançons, s'hi pot veure dansa, la música, per exemple, serà en directe?
No, en aquest format d'espectacle la música no és en directe, ja que seria bastant molt difícil portar tot un equip de músics també, a part que som 7 actors, són 4 ballarins i 2 tècnics, però sí que hi ha ballarins en directe, evidentment, hi ha un cos de ball que fa diferents papers dins de l'obra, no? Però en aquest cas la música no és en directe.
És una obra, és un teatre familiar. Quins atractius té pel públic adult i quins en té pels nens?
Sí, jo crec que, pel públic adult és aquest clàssic, no?, el Mag d'Oz, que tothom té a la retina. Jo crec que recordar els personatges mítics com l'Home de Llauna, l'Espantaocells, la Dorothy, que hem vist a la pel·lícula, no? I per als més petits, doncs, és aquesta potència visual que té l'espectacle amb els personatges, amb la caracterització, amb el ciclograma, que és la pantalla que està gegant amb les projeccions. I bé, hi ha bromes o hi ha part del text adaptada per a tant per grans com per petits, no? Perquè agradi a tota la família.
Com us heu preparat, Anna, sobretot aquestes coreografies?
Bueno, doncs això és... quedem tots els ballarins, hi ha unes coreografies, es van fent cada dia, es marquen els passos de diferents coreografies i cada dia es van polint, es van passant diferents vegades fins que al final aconseguim que tot el cos de ball vagi alhora i es vegi una cosa molt uniforme. Sobretot amb el que hem treballat molt també a part de les coreografies ha sigut amb la manera també de coreografiar d'alguna manera les ombres cinesques que fem, que a través d'aquestes ombres expliquem la història del personatge abans de que trobi el personatge de la Dorothy.
És difícil adaptar, aconseguir que quedi com un tot i no que es vegin diferents apartats dintre de l'obra?
Bueno, intentem adaptar-ho dintre de, en el moment que entren els ballarins, hi ha una interactuació amb els actors perquè entrin dintre de l'obra també. I bueno, jo crec que és algo que no es veu diferent perquè és això, està molt empastat tot.
Sí, intenta estar bastant integrat i acord amb els personatges principals de l'obra i els més secundaris, no? Llavors és, bueno, és tot un seguit, és un espectacle que passa del text a la dansa i torna al text, no? Mm-hmm. Hi ha diferents moments.
El MAC 2 és un teatre musical. Altres mercats, com l'anglosaxó, aquest tipus de gènere té molta tirada, però aquí es podria dir que tot just està començant.
Sí, bé, jo crec que des de fa uns anys que ha agafat com més pes aquí, sobretot a Espanya en conjunt, no? Bueno, concretament a Madrid i a Barcelona, que són els focus grans d'aquests tipus d'espectacles. I la veritat és que Anglaterra, Londres, no? o Broadway té una gran escola molt antiga que fa molts anys que es realitzen aquest tipus d'espectacles. I aquí a Espanya ha costat arrencar, però ara digues que comença a haver-hi més espectacles d'aquest tipus.
Cada cop veus més en cartellera aquest tipus d'espectacles.
Musicals, no? I cada cop la gent va més a veure aquest tipus d'espectacles, jo crec.
Doncs Anna Segalà i Marc Barberà, moltíssimes gràcies per atendre a Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies.
Gràcies i molta sort en aquesta obra de teatre.
Gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs ja està molt...
Quatre minuts abans d'arribar al punt de les 8 del vespre. Adrià, moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Entrem a la recta final de l'Infovespre d'avui dijous, un dijous marcat per aquesta neu que ha caigut a cotes molt baixes, que ha permès veure neu a la urbanització de Can Carreres, que també ha blanquinat el paisatge, on també s'han vist blocs de neu, ha estat a la mateixa ciutat, on no ha arribat a quallar, però sí que ha deixat expectació, sobretot pels més petits. Anem a veure la previsió meteorològica.
Net i Polit us ofereix el temps.
I a aquesta hora, doncs, volem fer una actualització de la situació meteorològica amb Quim Serra, responsable del Servei de Meteorologia del Maresme. Quim, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com està la situació meteorològica a hores d'ara?
Doncs ara mateix força tranquil·la. Està precipitant, però de forma molt feble, cap a Mataró, per exemple, estan caient 4 gotes en aquests moments, però 4 gotes mal comptades. La cota de neu ara mateix està situada cap a uns 400-500 metres. Ha pujat una mica perquè ha pujat una miqueta la temperatura i, a més, les precipitacions es estan ja cap al sud de Barcelona, que és cap al Garraf, punts del Baix Penedès i zones pròximes entre el nord de Tarragona i sud de Barcelona és on es concentren les precipitacions en les immediates hores i després ja aniran desapareixent. Per tant, de moment tot va a la baixa, almenys per avui, perquè de cara al dilluns que ve probablement tornem a tenir una situació de neu en cotes baixes, potser no tant com avui, però caldrà seguir de prop l'evolució d'aquesta nova situació de cara a principis de la setmana entrant. Per tant, el fred continuarà ben viu al llarg dels pròxims dies. Atenció, perquè a més aquesta nit el cel es podria aclarir i això vol dir que arran de mar potser no glaçarà, però molt a prop sí. Si tenim un termòmetre en el port de... tocant a la costa, doncs segurament no arribarà a marcar 0 graus, però només que ens endinsem un centenar de metres mar endins, terra endins, doncs aquí sí que trobarem probablement temperatures negatives o força negatives, com és el cas de Tordera i Ares Pròximes, on les mínimes d'aquesta propera nit poden arribar fins als 3 o 4 graus sota 0. Per tant, atenció amb aquesta baixada de temperatura, sobretot demà a primeres hores del dia, si anem per carreteres humides, doncs molta precaució perquè les temperatures seran baixes i de fet els pròxims dies les nits continuaran fredes, però vaja, amb una situació que fins dilluns no sembla que ens hagi de portar cap canvi important.
Quim Serra, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe a l'informatiu del vespre.
Que vagi molt bé, bon vespre.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Netipulí, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Netipulí, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Netipulí.
Doncs aquesta era l'actualització meteorològica amb el nostre home del temps, amb en Quim Serra. Per tant, molta precaució amb les possibles glaçades a prop de la costa. Nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies a partir de demà amb el programa La Ciutat. Ara, però, els deixem amb notícies en xarxa. Moltíssimes gràcies per la seva confiança un dia més i ens retrobem demà. Gràcies i adeu-siau. Bona nit.